Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
A una ullada a la ment, avui aprenem a reconèixer els nostres propis valors i a utilitzar-los per ser els nostres referents. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb el Jordi Llong i la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia, amb aquesta secció tancarem l'any fins l'any vinent amb el nostre coach de referència, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia. Pues, doncs molt bé, molt bé, molt bé.
Ja preparant Nadal o no?
Clar, clar, no? S'ha de preparar, menjar, que és un dia que mengem poquet, un dia de règim, ja ho saps. O sigui,
totalment, clar, totalment. Tothom al gener ens hauràs de fer coach, però no del que estàvem parlant, sinó de com aprimar-nos.
Sí, sí, estem bé, però molt bé, carinyo, molt
bé. Bueno, bé, 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 me n'alegro moltíssim. Parlàvem de valors, de com redescobrir-nos, no?, com ser els nostres propis referents, i avui em sembla que acabem el tema de valors, oi?
Sí, avui tancarem el tema de valors, que podria ser molt més ampli, però per no avorrir ningú, com sempre, anem donant pinzellades. Jo crec que el més important és que donem unes pinzellades de tot, perquè llavors la gent ja, si vol bussejar i investigar en un tema concret, doncs que ho faci, no? Però és veritat que l'altre dia dèiem el tema de valors, perquè partíem del paradigma de que si tu et vols convertir en el teu propi referent, el primer que has de fer és conèixer. Si busques referents externs, què fas? Pues conèixer-los, investigues les seves redes, com se diuen, però al final no acabes de conèixer realment, perquè el que estàs seguint és un personatge, no una persona. Sí?
Correcte.
Per tant, aquí hi ha molta, molta cosa que mai coneixeràs. És, com parlàvem del tema de valors, de descobrir-te, el que parlem és de conèixer-nos de veritat, perquè encara que ens sembli mentida, no ens coneixem de veritat. Caminem sense nosaltres la majoria de vegades, no? És a dir, d'on te vas sentir, que anem caminant sense nosaltres. I el tema de conèixer-te és, primer, per aconseguir un nivell de consciència. És a dir, qui sóc, com sóc, què em preocupa, què m'agrada, què no m'agrada de veritat, perquè també ens hem preocupat molt de saber què agrada als altres, què no els agrada, no? I bussejant en aquest món, vale? Que al final el que estem intentant és sortir del mode automàtic en el que vivim, que vivim sempre, tots, ho dic de veritat, en un mode automàtic, però si un tema que tocarem serà el dels hàbits, que és molt important també, però quan et comences a conèixer, comences a sortir del mode automàtic. És a dir, deixes ja que el pilot automàtic et condueixi la teva vida per agafar tu, per agafar el control, per agafar els mandos i començar a dirigir tu la teva vida. No? I això és un canvi brutal. Per això no és fàcil. Tot canvi important no és fàcil. Però és veritat que tu vas... ara mateix el que estem fent és pujar en escalons i pujar el nostre nivell de consciència. Quan els nostres... persones que ens estan escoltant, si estan seguint una mica els passos sense donar-se en compte, el que estan fent és pujar una escala, que és pujar el teu nivell de consciència, i en la mesura que tu vas descobrint qui ets, com és, què t'agrada i què et preocupa, el teu nivell de consciència puja i vas agafant el poder sobre tu mateix. I el tema de valors ja vam dir que era molt important, perquè era algo que et feia sentir bé, et feia sentir malament, etcètera, etcètera. No? I avui m'agradaria trucar, amb el temps que tenim, uns punts que ens indicaran com marquen la nostra vida els valors sense saber-ho. Recordem, Lourdes, si només un minut, que dèiem, els valors és, si ens imaginem un gran iceberg en el mar, hi ha una part que veiem que som nosaltres, però hi ha una part que diuen que és 10 vegades més gran que la part que es veu d'un iceberg, que és el que t'enfonsa si tu xoques contra ell, i que és la part poderosa. Aquesta part poderosa nostra és la que no ens veiem i que segurament és 10 vegades el que nosaltres som capaços de representar. No? I en la part més baixa, una de les parts més baixes estan els valors. Els valors que s'hereden o els adquireixes durant la vida, etc. No? Avui m'agradaria que parléssim, si et sembla bé, una mica de com marquen la nostra vida, aquests valors.
Sí.
Mira, Lourdes, una de les coses importants que fan els valors és que guien les nostres decisions. Nosaltres moltes vegades prenem decisions que després ens fan sentir molt malament perquè segurament les hem pres sense saber que allò va contra un valor meu. Però com que no els conec, com que no he bussejat, com que no he baixat a les profunditats de descobrir-los, i sentir-me bé a mi mateix per saber quin és el meu valor, doncs de vegades prenem decisions que, i tenim comportaments que ens fan sentir molt malament. Segur, i també perquè he sigut coach molts anys i de molta gent, que hi ha un tema de valors, que hi ha alguna cosa que xoca amb els teus valors, o que la teva parella no respecta els teus valors, o que els teus amics, o coses d'aquestes. Però tu, si no ho saps, és com si fossis sec. Sí? Camines, però no saps que t'està passant això. No? Uh-huh. Per exemple, mira, si un dels teus valors és l'honestitat, imagina que és un valor profund, perquè tu l'has agradat familiarment o des de petit has anat criant amb aquest valor de l'honestitat, és molt probable que tu tomis, preguis decisions basades en la veritat. Uh-huh. Si, encara que això et posi en una situació difícil. És a dir, si tu saps que el teu valor és l'honestitat, moltes vegades, i més per desgràcia del món que vivim, hauràs de prendre decisions basades en la veritat. Que això és difícil, eh? Perquè de vegades, saps, anem torejant coses que veiem que no estan bé, però bueno, diem, bueno, mira, jo... Però allò també et fa sentir malament, perquè estàs permetent coses que van directament contra el teu valor. Per tant, això és molt, molt important. Si el coneixes, seràs capaç de guiar les teves decisions. Mm-hmm. Un altre punt important és que definiran les teves propòsits i metes. Aquest és un altre punt molt important, Lourdes. Quanta gent hi haurà, no sé tu com ho veus, però quanta gent hi haurà que va pel món sense cap propòsit, ni cap objectiu, ni cap meta, simplement deambula. Estàs d'acord?
Sí, totalment. I darrerament més encara, eh?
Ah, exacte.
No sé si des de la pandèmia és com que ens hem tornat una mica de zombis.
Mira, jo penso que segurament la pandèmia té que veure, però de vegades els éssers humans també té excuses de tot, tots els dies. Si tu ets algú que les coses que no t'agrada treballar, trobaràs les mil i una excuses per no treballar. No?
Clar,
bueno. Jo no dic que la pandèmia sigui una excusa, eh? És tot allò que ens passa, ens afecta. Però si tu ets fort i per exemple, coneixes els teus valors, els coneixes a tu, saps quins són els teus propòsits, les teves metes, un fet com la pandèmia, que és molt greu, t'afectarà, però el superaràs amb més facilitat que el que no està preparat, no es coneix, no té objectius, no té metes, etc. M'explico? Per això és important reforçar-te i convertir-te en un referent, perquè tu ets capaç llavors de... Vas com un vaixell, vas seguint el teu rumb i per molt que et desviïn, saps cap on tens que girar cap a... Quants graus tens que corregir una altra vegada per anar fins allà, no? Uh-huh. Però mira, per exemple, si tu valores la família... Sí.
Sí.
Mira, si t'ho dic perquè això ho he viscut en pròpies carns, no? Si el teu valor és un d'ells és la família, tu prendràs decisions personals i professionals, que és el més important, basat en el benestar de la teva família. En no perdre el valor de la família i de dir, bueno, doncs, si jo t'he dedicat unes hores a la meva família perquè per mi és un valor fonamental, prendré decisions basades, si jo em veu un ascens, però veig que això em provoca una renúncia, estic parlant d'un exemple, segurament m'ho pensaré dues vegades. Uh-huh. Quanta gent hi ha que està ocupant un lloc de treball que li roba molt temps i no li permet estar amb la seva família i ell ho passa malament, però perquè en el seu moment no va tenir en compte quin és el seu valor real. Quines són les coses que per ell són el seu motor, són la seva energia vital, sí? Uh-huh. Per tant, de vegades, veus, la vida no coneix els teus valors, no, et pren, vull dir, quan tu tens que prendre una decisió, si no tens unes metes, si no tens un propòsit, si no tens un coneixement de què és important realment per tu... Mira, jo feia, quan donava formació a grans grups, ja fa uns anys, uh-huh. Jo me recordo que sempre feia un exercici, no? Jo els deia, apunteu-me un paper 10 coses que desitjaríeu, i aquí podeu apuntar tot, un Maserati, ser milionaris, tenir nòvies a punta pala, el que vulgueu, o nòvios, és igual, eh? Sí? I ells ho apuntaven, i jo els anava fent proves, i els deia, bueno, per superar aquesta prova, no? Doncs jo els anava fent proves, i els deia, ara teniu que escriure un paper, perquè si no, no sortireu d'aquí, quedareu eliminats, i anaven eliminant papers. Mira, jo et puc dir que al final quedava un paper, no? I quan acabàvem l'exercici quedava un paper, tothom. I jo els deia, bueno, i ara obriu el paper que us queda, i tots deien, no, a mi m'ha quedat, i la majoria, 90% tenien família, i el resto, si no, tenien salut. Però família, gairebé tots es quedaven amb la meva família. I això els feia, es quedaven com una mica flipats, perquè els feia pensar molt. I els deia, bueno, escolteu una cosa, per què de vegades renuncieu a la família per tot el més que ho ha estat estripant, que ja no era tan important, com diners, com, saps, com joies, com cotxes, com...
La part més material, clar, potser, no?
Exactament. I era un exercici brutal, perquè en casos extrems ells havien de renunciar, doncs, hòstia, has d'estripar el del cotxe, has d'estripar el de... Però no estripaven el de la família. I acabes descobrint que dintre teu, no?, dins de lo profund teu, la família és un valor molt, molt, molt important. Uh-huh. I moltes vegades a la vida prenem decisions que ens allunyen de la família, egoístament, posicions professionals que llavors et portaran una pila d'hores a viatjar pel món i no seràs feliç perquè sense donar-te en compte estàs trobant a faltar el que era més important per tu, el teu motor, que era la família, etcètera. No? Uh-huh. Per això és tan important conèixer-ho.
És com si ho donéssim per suposat, no? Que la família sempre hi serà. Que és com si ho donéssim per suposat que la família sempre hi serà, malgrat tot, i de fet moltes separacions passen per això,
sí,
no?
Sí, exactament. Mm-hmm. No? Perquè, però sobretot és perquè, no? Clar, no? O sigui, tu imagina, no? Ja n'hem parlat de dos moments, que és, si jo tinc l'honestitat, si jo tolero coses que no són honestes, em farà sentir malament i culpable sense donar-me'n compte. Ja sabem una cosa, que si la sabem, prendrem decisions basades en allò. Uh-huh. I ja també tenim l'altra, com que si tinc metes i sé quin és el meu valor i sé que la família per mi és important, jo prendré decisions primer basades en favoreix la meva família, perquè jo puc prendre la decisió també de dir, bueno, vaig a viatjar a treballar, però jo sé que ho faig per la meva família, no? I acabo decidint algo que sé que en un moment determinat li beneficia, però que és temporal i que podré... Però efectivament tu, això que has dit és boníssim. Sempre pensem que la família està allà. Bé, i ja estarà. Però hi ha una cosa que no passem és que el temps passa, que els fills creixen, saps? I que el contacte també fa la felicitat, i per això hi ha també moltes separacions, perquè no hi ha contacte, no hi ha diàleg, no estàs...
la gent tendim a... O estàs fins i tot i no estàs.
Això és el pitjor, eh? Sí, tens tota la raó, tens tota la raó.
Estàs físicament, però no de ment i de...
Sí. Mm-hmm. Aquesta és una altra, que ja podem parlar també en un altre programa, d'estar o no estar. Que nosaltres en coaching en diem tenir presència. Mm-hmm. Tenir presència. Tenir presència no és tenir el teu cos allà, ni tenir... No, tenir presència és dedicar temps de qualitat amb les persones amb les que estàs. Mm-hmm. És a dir, posar el teu pensament i la teva ment a disposició de lo que et diuen, de lo que et comenten, de lo que et pregunten, de lo que sigui. Però, efectivament, això que acabes de dir és una realitat, perquè jo també m'he trobat moltíssim, amb moltíssima gent, que dius que no tinc comunicació, no tinc diàleg, no... Està, però és com si no estigués. Què passa? Que acaben confiant en la gent que els escolta i acaben passant les coses que passen, no? Que venen divorcis, que conegueixen altres persones, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. Però és veritat. I això és perquè no posem... I llavors... Però és que llavors el més lamentable d'això, Lourdes, estaràs d'acord de mi, és que després ens lamentem. Sí. Jo estava fent tot per ells i tal. No, t'has d'escollir el més important, que és estar per ells, estar. És, no, el que dius tu d'estar, encara que no estiguis, no? Encara que estiguis allà, que potser no estàs tampoc. No? Mm-hmm. Bueno, mira, una altra de les coses que marquen els valors, per exemple, no? Part d'aquests dos, és que impacten amb les teves relacions. I ara, de fet, ens hem adelantat una mica amb el comentari que estàvem fent, perquè impacten directe.
Clar.
Ja siguin d'amistat, ja siguin de parella, les relacions professionals es veuen influenciades pels valors. Ens trobarem gent amb la que, sense donar-nos en compte, hi ha un cordó umbilical que ens uneix, sí? Uh-huh. I és perquè segurament coincidim amb els valors, coincidim en veure la vida des del mateix prisma, que això no és fàcil. Tu ets molt més jove, però que al final de la vida no parem de conèixer persones, estàs d'acord o no?
I tant.
I la majoria passen sense deixar ni una pitjada, sense deixar cap moviment. No, han passat les nostres vides sense deixar res, no? Cap marca. Mm. Però en canvi hi ha altres que no sabem per què, les coneixem, no? I tot canvia. I dius, uau, no? Aquesta persona on estava, no? I confies i ets capaç d'explicar-li coses, no? Si, per exemple, imagina que tu valores el respecte, no? O l'empatia, és igual. Val? Al final, sense donar-te'n compte, en el teu nucli dur, és a dir, en aquell nucli petit d'amistats amb els que tu confies i t'agradaria de sopar, t'agradaria de dinar, que aquesta és una altra, eh? A mesura, no sé si a tu et passa, però a mesura que et fas gran, cada vegada t'escapes més d'aquells sopars o menjars de compromís. Mm. De dir, escolta, no, sí, no, perquè però sí que aquest nucli de persones que al final estan orientades i enfocades en els teus mateixos valors. Mm. Però això només pots aconseguir-ho i saps dirigir-ho bé, novament tornem a tornar a sortir del mode automàtic, és a dir, agafar tu el volant quan tu coneixes quins són els teus valors. Si per mi el meu valor és el respecte, doncs jo estaré amb aquella gent que sento que respecta. No estaré amb una persona que parla malament d'un altre amic i que dius, uau, no? Si ell parla malament del teu amic, d'aquell amic aquí, què no farà amb mi allà?
Totalment.
Saps? Aquestes sensacions que et passa. Oh. I toleres moltes vegades. Clar, i toleres, però no estàs còmode. Sí? Clar, quan tu ja coneixes que el teu valor és aquest, la honestitat, per exemple, per dir alguna cosa, ja no toleres això. Dius, escolta, mira, jo amb aquesta persona no torno a quedar, tu, perquè jo
no em sento còmode, o
no em sé, clar,
em pot treure clar el pitjor de mi i m'haig de mossegar la llengua. I quan conforme som més grans, ens adonem de que aquests jocs ja no els tolerem com antigament.
Aquí està. Però imagina't si ara 20 anys enrere, no? Alguns hagués treballat i hagués dit, bueno, quins són els teus valors? La de ratos que ens haguéssim estalviat, mals ratos, no?, de passar amb gent que inclús ens podien influenciar, que inclús ens podien perjudicar, o que ens han fet sentir malament, purament, o que ha passat això, perquè doncs, jo crec que tot ens ha passat, que hem tolerat que un parli malament d'un altre i després t'has entrat que també parlen malament de tu. Sí?
Qual, jo fujo d'això, És a dir, jo mai parlo malament d'algú i a sota si no està present encara és pitjor, és com...
Doncs perquè segurament hi ha algun dels seus valors, no?, que es reflexa en la teva manera de parlar. Però tu estaràs d'acord amb mi que hi ha molta gent que no es comporta així, no és el seu sistema. Mm. Per tant, quan tu no t'hi sents còmode, dius, ostres, és que no sé, tu, home, aquesta gent fa això. Però quan tu escarbes i busseges els teus valors i acabes descobrint que l'honestitat és un valor teu, o el respecte, o la serietat, acabes descobrint que no estàs a gust perquè aquella persona no el té, aquest valor. I, per tant, ja ets lliure perquè saps el per què de marcar-te un objectiu i dius, mira, jo vaig a marcar distàncies perquè no tinc per què passar ratos amb aquesta persona que escolta, que pot estar pot ser la mare de simpàtica, però a mi no em sento còmode amb ella perquè sé que algun dia parlarà malament de mi o jo no vull tenir que sentir que parla malament de ningú, no? Per tant, conèixer els valors també, els teus valors impacten les teves relacions. I tu et pots sentir bé o malament basat en que un valor està xocant contra el que està passant, sí? Uh-huh. Però si tu el coneixes, ja sabràs per què està passant i sabràs quines decisions has de prendre a continuació. I això t'està convertint en el teu propi referent, tot això t'està convertint en algú que pren decisions, en algú que no es deixa manipular, en algú que no aguanta el que no vol aguantar. Jolín. I està convertint en algú que està empoderat. Estàs d'acord amb mi?
Sí, al final totalment.
Està. Un altre, abans de que se'ns faci tard, et diré que hi ha un que m'agradaria comentar molt, que afecta en el teu benestar emocional. Tot el que estem parlant afecta en el teu benestar emocional. Moltes vegades, Roder, no sé tu, jo m'ha passat moltes vegades sentir-me malament. I no saps què et passa.
Sí.
I emocionalment estàs, no? Estàs baix, estàs que no... Jolín, que no saps què passa. Hòstia, no sé què passa, la feina va bé. Però, bueno, a lo millor resulta que tu t'has allunyat de la teva família i no te'n dones compte. I això t'està repercutint, però tu no ho estàs detectant. Sí. Pots estar treballant en una empresa que no està d'acord amb els teus valors, bé? Mm. Que no sé. Imagina't que estàs en una empresa que fabrica armes, per anar-me a l'extrem,
sí, sí.
I tu, sense donar-te en compte, com que novament no ets el piloto de la teva vida, no pilotes, estàs sentint-te malament, però no ets capaç de conduir. És com si portes el cotxe i notes que se't desvia i se te'n va, però no agafes el volant. No ets capaç perquè no saps el que t'està passant. Sí?
Clar, és com per que tant... notes un malestar, però no saps exactament què és el que passa, no?
Clar. I jo crec que, si no tots, la majoria han passat per moments d'aquests, no? Diu, uf, és que no sé què passa, no? No. Perquè intentes buscar, sempre intentem buscar causes pràctiques, sempre intentem buscar causes a sobre de l'iceberg, que la part que es veu, És que segurament és culpa de que tinc un jefe que té és una mica capullint, Bueno, no, el que hem d'escarbar és a baix. I si tu t'has treballat i has bussejat i coneixes, dius, ostres, ja ho sé el que m'està passant, però estic en una relació sentimental que no em convé perquè no està alineat amb els meus valors, o estic treballant en un lloc que no està alineat amb els meus valors, no marxaré demà, però m'estaré buscant una altra cosa ja, perquè jo m'haig de trobar feliç. Passem moltes hores a la feina, moltes, sí. I d'alguna manera... S'imagina que el teu valor és la justícia, no? I treballes en un entorn que no promou aquest valor.
Clar.
Tu et sentiràs fatal. Encara que tu no et passi res o veus que prenen decisions amb altres treballadors que no són justes, etc. I tu parles amb la gent i et diran, no passa res, tu s'ha d'aguantar. Però tu, en canvi, et sents mitjor que els altres. I dius, però és que passa, que sóc més tonto que els altres, o què em passa? Ja. No, això segurament t'està afectant amb una cosa que per tu és important. És igual que la puntualitat, per alguna gent és molt important i per alguna gent no ho és. Sí? Hi ha gent que arriba d'hora sempre i hi ha gent que arriba tard sempre. Sí. I per ells no és important. Bueno, per tant, saber-ho et permet dir, bueno, però si veus, no és que no passi res, és que per mi és important i jo no vull que això m'afecti. Ja està, així de fàcil. En què t'acaba de convertir? En algú que marca les seves pròpies decisions, marca el seu destí i és l'amo del seu destí. M'agradaria dir que és important que això són exemples, que escarbem, que torno una mica al principi, que agafem el volant de la nostra vida, que pugem escalons, escales, que les anem pujant per pujar el nostre nivell de consciència. M'agradaria que tots recapacitéssim una mica, tu, jo i tots els que ens estiguin escoltant, quantes vegades funcionem amb el mode automàtic. És a dir, anem fent, però no tenim un objectiu, no tenim una meta, anem fent, simplement anem fent i anem vivint. I la vida és allò que passa mentre estem ocupats amb una pila de coses, saps?
I la vida passa molt ràpid.
Molt ràpid. I estem ocupats i no ens en donem compte i passa a través nostre, no? El que dic és, prenguem decisions, prenguem el volant, prenguem els mandos de la nostra vida, coneixem-nos, perquè és molt important. No ens preocupem tant de conèixer el personatge X o el personatge Y, sinó dir, ostres, vaig a conèixer l'autèntic personatge, que sóc jo. Val? Li vaig saber, pues tot el que hem anat parlant durant ja 4, 5 o 6 programes que portem.
Doncs ho deixem per aquí. Esperem amb molta il·lusió la pròxima conversa. I res, desitjar-te a tu i a tota la teva família molt bones festes.
I igualment a tu i a tots els que ens estiguin escoltant. I que ho diu molts d'aquests dies i de tot. Jo sempre m'agrada desitjar un feliç Nadal i una feliç vida. Perquè el Nadal són uns dies i la vida és molt llarga.
I tant que
sí. Vinga, doncs, una abraçada per tothom.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
Penedès en xarxa.
Abril Pastor, versionant Katy Perry amb aquest espurna al cel, ens porta el flash de notícies al darrer d'avui.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins el Penedès en xarxa. La sequera limita l'estoc de la Deo Cava i el preu de les ampolles puja entre un 10 i un 15%. La sequera ha abocat la Deo Cava a limitar les vendes i a pujar entre un 10 i un 15% el preu de les ampolles. El president del Consell Regulador, Javier Pagès, ha assegurat que és la primera vegada que es troben en aquesta situació i ha explicat que també hi ha influït la inflació. Tot i això, s'ha mostrat optimista de cara al futur i també ha augurat una bona campanya de Nadal. En els 9 primers mesos de l'any, les vendes han superat els 149 milions d'ampolles, un 12,3% menys que fa un any. El comportament, però, ha estat diferent a l'Estat, on el descens s'ha situat en el 3,67%, mentre que a nivell internacional la caiguda ha estat del 15,81%. La restricció de producte a l'estranger s'ha concentrat sobretot a Alemanya. En una trobada amb mitjans de comunicació, Pagès ha explicat que han hagut de racionar les vendes a causa de la menor producció de raïm per la manca d'aigua i ha negat que en un futur pugui haver-hi problemes d'abastiment en el sector. Com a contrapartida, però, aquesta situació ha suposat un increment del valor del cava. Sant Martí estabilitza la plantilla de guàrdies municipals i estrena un cotxe patrulla elèctric. Després de molt de temps, amb una plantilla provisional de guàrdies municipals amb baixes i canvis de personal, des de finals de novembre, l'Ajuntament ha estabilitzat la plantilla que queda integrada per dos guàrdies amb servei diurn i nocturn. Per contactar-hi es pot trucar al telèfon 669-84-34-77. Fora de l'horari laboral i per assumptes que sobrepassin les competències municipals, cal trucar, com sempre, al 112. Per altra banda, l'Ajuntament ha adquirit un cotxe patrulla totalment elèctric, acollint-se a una subvenció del Fons Europeu Next Generation. En aquest cas, a més, la càrrega del cotxe serà gratuïta gràcies a les plaques solars instal·lades al magatzem municipal, incloses també a la subvenció. Cap al gener es preveu que arribi un altre vehicle elèctric, en aquesta ocasió per a la brigada municipal. L'Ajuntament de Vilafranca plantarà més de 300 arbres en una nova campanya. L'Ajuntament de Vilafranca ha iniciat els treballs de reposició d'arbrat viari en tots els barris de la vila, que s'ha de fer necessàriament en època hivernal. Les feines consisteixen en la substitució de l'arbrat mort per final de vida, per inclemències meteorològiques, per actes vandàlics o per accidents. Els estralls que va suposar per l'arbrat l'episodi d'esclafit que va patir Vilafranca el 31 d'agost del 2021, juntament amb l'increment de baixes que està suposant la sequera i la prohibició de rec durant molts mesos, ha implicat que hi hagi un nombre superior d'arbrat amb necessitat de reposició a la vila. Per aquesta raó, la campanya de plantació d'enguany incrementarà el nombre d'arbres a plantar fins a arribar als més de 300 exemplars de 40 espècies diferents que s'aniran reposant en diferents espais verds i vials de la vila. I acabem parlant-vos de la finalització i del balanç de la Setmana de la Pedra Seca al Baix Penedès. La cinquena edició de la Setmana de la Pedra Seca, que ha tingut lloc del 22 de novembre a l'1 de desembre del 2024, ha finalitzat amb èxit després de 10 dies carregats d'activitats. Han estat un total de 108 propostes repartides per tot el territori amb una gran participació. Al Baix Penedès hi ha hagut 16 iniciatives repartides entre 12 municipis. Albinyana, Banyera, Bellvei, La Bisbal, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. Els membres de la coordinadora de Pedra Seca del Baix Penedès, el Rebló, juntament amb els ajuntaments de la comarca, han treballat per oferir unes activitats basades en la conservació i difusió d'aquest patrimoni clau pel món rural. En general, hi ha hagut una bona acollida i s'ha comptat amb la participació d'assistents de la comarca i de poblacions veïnes. Els organitzadors estan agraïts agraïts per la feina feta al llarg d'aquests dies i la col·laboració de tots els participants.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45. Com cada dijous, acabem amb música, avui amb la Tot Volum, que ens recorda bandes i grups destacats dels 70, els 80 i els 90, i que ens fa sonar la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
A Tot Volum.
En aquesta ocasió parlarem d'una de les bandes de punk nord-americanes més icòniques i influents de la història de la música, encapçalant aquest moviment musical durant els primers anys i popularitzant el punk entre tota la joventut de finals dels 70. Estem parlant de Ramones.
Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden.
Ramones va ser una banda estatunidenca de punk rock formada a Forest Hills, Nova York, als Estats Units, el 1974 i dissolta 22 anys més tard, el 1996. Aquesta banda va ser pionera i van liderar el moviment punk durant la primera onada i van consolidar les bases d'aquest gènere musical amb composicions i lletres simples, en clara oposició a la pompositat i la fastuositat de les bandes que triomfaven en el mercat dels anys 70. El seu so es caracteritza per ser ràpid i directe, amb influències del rockabilly i el soft-rock, i està influenciat també per importants grups com The Beatles, The Who i The Velvet Underground. Ramones van servir d'inspiració per a la gran majoria de les bandes de punk sorgides en la dècada dels 70 als Estats Units i al Regne Unit, sent considerada una de les bandes més importants de la història del rock en traspassar la seva influència en gairebé totes les formacions de punk que van sorgir posteriorment i prolongar la seva popularitat fins als nostres dies. Malgrat aquest reconeixement, al llarg de la seva carrera només van aconseguir dos discos d'or i situar dos dels àlbums en el top 50 de la llista Billboard. Des de la dissolució de la banda el 1996, Ramones ha estat inclòs en el Rock and Roll Hall of Fame l'any 2002 i han rebut un Grammy en reconeixement de la seva trajectòria el 2011. Els membres fundadors de Ramones eren tots veïns de la localitat de Forest Hills, un barri de classe mitjana de Queens, Nova York, i amb diferents experiències prèvies en la música es va decidir formar una banda. La primera alineació de Ramones tenia com a integrants el guitarrista John Cummins, el guitarrista rítmic i vocalista Douglas Colvin, el bateria Jeffrey Hyman i el baixista Richie, un amic comú de tots, que acabaria abandonant la formació poc després de començar. El seu primer concert el van realitzar el 30 de març de 1974, davant una audiència de 30 persones, i a partir d'aquell moment tots els membres de la banda van agafar el cognom Ramone. D'aquesta manera, els tres membres del grup serien coneguts com a Joey Ramone, Johnny Ramone i Didi Ramone. Ramones van continuar tocant en diferents llocs de Nova York i van començar a atreure l'atenció d'algunes discogràfiques independents. En 1976 van aconseguir signar un contracte amb Sire Records per 5 anys i van començar a gravar el seu primer àlbum homònim, Ramones, que va sortir a la venda el 23 d'abril. Aquest àlbum és considerat com un dels quals més va influir en el punk i el rock en general. En el 2003 van ocupar la 33a posició en la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone. Una de les seves principals cançons, Blitzkrieg Pop, mai va entrar a les llistes de vendes, encara que es va convertir en un dels temes referència de la banda. Els següents dos àlbums van ser publicats el 1977 sota el nom de Leave Home i Rocket to Russia, aquest últim lloat per la revista Rolling Stone com el millor rock and roll estatunidenc de l'any. Tots dos àlbums van ser produïts per Tony Bon Jovi, cosí de John Bon Jovi. L'àlbum Rocket to Russia conté els tres únics senzills que van aconseguir entrar en les llistes d'èxits dels Estats Units: China is a Punk Rocker, número 81, Rockaway Beach, al lloc 66, i Do You Wanna Dance, al lloc 86. El disc no va aconseguir l'èxit comercial que el grup esperava, perquè apenas va poder aconseguir la posició 49 en la llista Billboard 200. Encara que l'àlbum va obtenir bones crítiques, destacant la maduresa de la producció i la qualitat del so. Avui dia, Rocket to Russia és considerat una de les pedres angulars del gènere punk i és un dels treballs discogràfics més elogiats. El 2003 va ser inclòs en la posició número 97 de la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps de la revista Rolling Stone. El 1978 la banda va publicar el seu quart àlbum d'estudi, Road to Ruin. Encara que els resultats de vendes van continuar sent desfavorables, la cançó I Wanna Be Sedate es va convertir en una de les més famoses del quartet novaiorquès. 1980, la banda va publicar el seu cinquè àlbum d'estudi amb el famós productor Phil Spector, titulat End of the Century. Aquest treball es va posicionar en les llistes en el número 44 als Estats Units, sent el disc que més alt va arribar a les llistes d'èxits en la carrera de Ramones. No obstant això, el resultat no va satisfer els membres del grup, al·legant diferències entre ells i el productor. Malgrat que el seu millor senzill en les llistes va ser Baby I Love You, les cançons més conegudes són Do You Remember Rock and Roll Radio i Rock and Roll High School. En 1981, el quartet va publicar el disc Pleasant Dreams, que va continuar la senda establerta per End of the Century, en presentar un punk molt menys agressiu que en els anteriors àlbums. En aquesta època van començar les primeres diferències serioses entre els integrants de la formació i també els primers problemes amb les drogues i l'alcohol. Després de l'edició del seu àlbum Subterranean Jungle el 1983, Marky Ramone va ser acomiadat del grup a causa dels seus problemes d'alcoholisme i va ser substituït per Richie Ramone. Aquest disc posa de manifest la crisi creativa del grup i un lleuger viratge cap al New Wave. Després d'un seriós contratemps de salut sofert per Johnny Ramone, la banda va reaparèixer amb el disc To Tooth To Die el 1984. Aquest àlbum va resultar una volta a les arrels musicals del grup després dels fracassos dels tres anteriors treballs i presenta el seu primer tema instrumental Durango 95. Alguns crítics musicals consideren que aquest va ser l'últim àlbum de qualitat de la banda. Alguns temes d'aquest disc com World Hot i Endless Vacation amb el temps es convertirien en clàssics de la banda. En 1986 van publicar Animal Boy, un distribut al cantant de Sex Pistols, Sid Vicious, mort el 1979, i amic personal de Didier Ramone. El darrer àlbum d'estudi de Ramones es va titular Halfway to Sanity i va ser llançat al mercat el 15 de setembre de 1987. És l'últim àlbum amb la participació del bateria Richie Ramone, que va ser substituït per Cliff Burk, de nom artístic Elvis Ramone. Segons Johnny, els concerts amb Burk van ser un desastre i va ser acomiadat perquè no era capaç de seguir el ritme. El seu reemplaçament va ser un sobri i recuperat Marky Ramone, que d'aquesta manera tornava a la banda. Els canvis en la formació van continuar el 1989, amb la sortida de Didi Ramone després de la publicació del seu següent àlbum, Brain Drain. Didi va ser substituït per Christopher Joseph Ward, Sigi Ramone, que va mantenir el seu lloc fins a la ruptura del grup, encara que Didi va continuar component per a la banda. En 1990, la discogràfica Sire Records va llançar el disc recopilatori All the Stuff and More, un àlbum doble on es van incloure versions reeditades dels seus primers dos discos i altres temes inèdits que van servir per a donar a conèixer els inicis del grup en aquells països en els quals no havien estat publicats els primers àlbums. En 1992 es va publicar Mondo Bizarro. La cançó principal de l'àlbum va ser el tema Poison Heart, i on també es destaca la versió del clàssic de Doors, Take It As It Comes. Per a molts seguidors, si bé no és el millor disc de la banda, és el millor després d'un llarg temps, on la banda torna als seus orígens encara que amb major complexitat que en els seus primers treballs. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn it around. El gener de 1994 va sortir publicat Acid Eaters, el 13è i penúltim àlbum d'estudi de Ramones i compost senzillament per versions de les seves bandes favorites dels anys 60 i on es ressalta la influència de bandes com The Beach Boys, The Who i The Rolling Stones que van tenir en la seva música. Adiós Amigos és el 14è i últim àlbum d'estudi de la banda i es va publicar el 1995. Dos anys després del seu anterior àlbum i amb el fantasma de la definitiva dissolució de la banda sonant en l'ambient, Ramones van decidir fer un últim esforç per atreure aquest treball al costat del productor Daniel Ray. Aquest últim àlbum és considerat un dels millors discos de la seva carrera. El seu últim concert va ser el 6 d'agost de 1996 a Los Angeles i va ser gravat i editat com a disc en directe per a tots els seus seguidors, titulat Without a Here.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Ramones. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de 1978, I Wanna Be Sedated. Adéu-siau.
Just give me to the airport, put me on a plane. Hurry, 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 before I
Acabem aquí aquest dijous, demà divendres, 13 de desembre, Santa Llúcia, i tornem amb un programa amb 3 hores molt tenyides de Nadal. Parlarem de pessebres, de l'encesa de llums, de la 10K, que serà al gener, hi haurà cine. No hi falteu, adeu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.